Bon dia, alerta màxima davant la nit de revetlla de Sant Joan.
L'informatiu del migdia.
Jo crec que el que hem de fer és tenir doncs, aquest respecte, és veritat, perquè de la manera que estan les temperatures a xispa i qualsevol cosa doncs, pot provocar un incendi.
Hem de tenir en compte que també a la Garrotxa els boscos pateixen i les planes, com tots els municipis de la comarca, estem envoltats de bosc.
El que volem és que la gent s'ho passi bé, però evidentment sempre vigilant i tinguent clar tots els la prevenció.
En el fons, el que diré és de molt sentit comú, no? O sigui, una miqueta que parem el sentit comú de la gent, que la immensa majoria de gent el té.
Són diferents representants d'ajuntaments a la comarca sobre les mesures de prevenció dels incendis. La majoria de pobles de la comarca estan envoltats a zones forestals i el risc d'incendi és alt a tota la zona. Municipis com les Planes d'Hostoles ja han decidit acotar una zona on es podran llançar petards lluny de la natura i amb la màxima precaució. La majoria han decidit optar per aquesta mesura i convocar els veïns en espais oberts. Una nit que és la més curta de l'any i la més prudent, com es preveu la revetlla de Sant Joan a la Garrotxa aquest any. Les últimes setmanes, Catalunya viu un període d'incendis simultanis, com els del Solsonès o el Garraf, que fa posar en alerta a tots els ajuntaments. Es faran molts actes amb el foc com a protagonista, però caldrà seguir les directrius marcades pels cossos de seguretat i protecció civil, que recomanen no fer fogueres ni llançar pirotècnia a zones pròximes a boscos. De seguida entrem en matèria, repassem les mesures de cara a aquesta revetlla. Abans, però, avui és dimecres, 22 de juny de 2022, i repassem el més destacat del dia en titulars.
El dia en 4 minuts.
Els agents rurals alerten del nivell elevat d'incendi abans de la nit de Sant Joan. Recorden que està prohibit llançar qualsevol tipus d'element pirotècnic a menys de 500 metres d'una zona forestal. En general, el perill d'incendi a tot Catalunya és molt elevat i a la Garrotxa és alt, malgrat ser una comarca plujosa. El cap dels agents rurals de la Garrotxa és Josep Vilà.
Sí, el perill és gran a tot Catalunya. A les comarques doncs, que plou més, com podria ser Ripollès i Garrotxa, el perill és gran.
En successos, el jutjat d'Olot ha enviat a presó dos joves per abusar sexualment de dues adolescents de 13 anys en un domicili de la ciutat. Els fets van tenir lloc aquest diumenge a la matinada. Qui va donar l'avís va ser un veí que va trucar a la policia per alertar-los que els dos detinguts estarien abusant de les víctimes i, segons avança el Punt Avui, també van registrar-ho amb el telèfon mòbil. En la mateixa línia, un de cada cinc infants del món pateix algun tipus d'abús o maltractament. Ho diu l'Organització Mundial de la Salut. Calen, doncs, mesures preventives per detectar-ho i combatre-ho. L'Olotina Anna Rigat ha escrit un conte sobre els abusos sexuals a nens.
Aquest conte intenta ser, no?, aquest recurs per poder aproximar tot el que fa referència a un abús o un altre tipus de maltractament. Podem aprofundir més o menys en el conte, per tant, podem arribar en funció de l'edat.
En esports, la Unió Esportiva Olot espera omplir l'estadi municipal en el partit contra el Barça del 13 de juliol. Aquesta setmana s'han posat a la venda les entrades. El club en garanteix a tots els socis que hauran de pagar un preu popular d'11 euros. Les entrades pel públic general costen 56 euros a tribuna i 36 a la resta de l'estadi. El directiu responsable de l'àrea de comunicació del club és Jordi Reyes.
Aquí hem hagut de... O sigui, quan es va plantejar la possibilitat que hi hagués el partit, evidentment, una, entenem que era un premi pels socis, perquè al final el preu de soci així ho reflexa, vull dir, al final és un preu prou econòmic com perquè tots els socis puguin gaudir d'aquest partit.
I Gonzalo Pereira és el quart fitxatge de la Unió Esportiva Olot. Després d'una setmana intensa entre fitxatges, baixes i renovacions, arriba la quarta cara nova de l'equip. Pereira és un defensa central de 25 anys que en el mercat d'hivern va arribar a la Penya Deportiva i també té experiència a segona A.
Doncs molt content pel meu fitxatge per l'Olot i molt agraït perquè comptin amb mi per aquesta temporada. Sé que és un club amb un bon projecte, que treballa bé.
I avui a la contraportada, Rússia, l'escenari més gran del món. Aquest és el títol del llibre que el periodista de TV3, Manel Elias, presenta aquest vespre a Olot. Elias fa un retrat d'una Rússia molt diferent de la que estem veient aquests dies amb la guerra d'Ucraïna.
Ni he patit mai per la meva integritat física, per fer la meva feina, o sigui, no m'ha donat mai la sensació que la meva vida corres perill. Si fos un periodista rus, ja no podria dir el mateix.
T'has plantejat ser autosuficient? Pagar menys per la teva factura de llum? T'acompanyem a fer realitat la teva independència energètica. Plaques solars, bateries d'emmagatzematge i carregadors per a vehicles elèctrics. Fes el canvi a l'energia solar amb Bassols Energia.
Moment de repassar l'actualitat més enllà dels volcans. Repassem la pàgina nacional i internacional. I ho fem amb el dispositiu que ha anunciat la Generalitat aquest migdia de cara a la revetlla de Sant Joan. Anuncia més efectius d'emergències i mesures per evitar col·lapses. També demana precaució per una revetlla amb alt risc d'incendi. Pedro Sánchez anuncia una rebaixa de l'IVA de la llum del 10 al 5%. La mesura s'aprovarà aquest dissabte al Consell de Ministres Extraordinari. 5 anys de presó per un jove escocès per les protestes per l'empresonament del raper Pablo Hasél. Destrosses pel vent a Lleida i a l'aeroport d'Alguaire amb gent confinada a la terminal. El Comitè Olímpic Espanyol enterra definitivament la candidatura conjunta de Catalunya-Aragó pels Jocs Olímpics d'hivern de l'any 2030. En la pàgina internacional, Nova condemna a Bill Cosby per abusos sexuals a una menor el 1975 a la mansió de Playboy. Prop d'un miler de morts i centenars de ferits a l'Afganistan per un terratrèmol. No es descarta que la xifra de víctimes pel sisme de magnitud 6,1 vagi en augment. I la filla d'Elon Musk demana canviar-se el nom per desvincular-se del multimilionari.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
De mica en mica el temps vol canviar, ahir ho vam notar. Un dia encara de calor, potser l'últim dia de calor forta de tota aquesta tongada de pràcticament 12 dies de calor fortíssima, 37 graus a Fornells de la Selva, 36 a Girona, 35 a Olot, aquí amb una mínima de 18. I bé, a la tarda i al vespre, gotellades, algun plogent, algun xàfec. Van caure 13 litres amb el Niu, al nord de la Cerdanya, i van caure, un litret aquí a Olot. Pluja bruta de fang. També es va animar una mica la pluja a la nit cap al Gironès i al Pla de l'Estany després de tanta calor. Bé, al matí, temps variable, aquest dimecres, per tant, pot tornar a ploure, potser cap a la Costa Brava, l'Alt Empordà una mica menys, i a la resta, doncs, algun xàfec o alguna tempesta. A la tarda es podria intensificar aquest xàfec, sobretot cap a Osona i la Selva. Poden ser fortes i deixar 20 litres per metre quadrat. Cap a la Costa Brava Nord, cap a l'Alt Empordà, una mica al marge d'aquestes tempestes. I en canvi a l'interior, Pirineu, Osona, Garrotxa, la pluja pot ser una mica més abundant. Alguna tempesta doncs, pot ser intensa amb pedra o calamarsa, o com va passar ahir cap a Lleida, amb fortes ventades i una mica de pedra. Bé, hi haurà una mica de pausa dijous, per tant, vigília de Sant Joan, en principi amb més clarianes que no pas núvols, la temperatura torna a pujar una mica perquè dimecres baixarà, i bé, divendres, dissabte, encara es pot repetir algun xàfec, la temperatura tornaria a baixar una mica el dia de Sant Joan, i en definitiva que el temps serà ja més variable, però acomiadem l'onada de calor, aquesta onada de calor que ha estat excepcional, i a partir d'ara ja passarem a temperatures més normalitzades, amb mínimes de 10 a 15 a l'interior i màximes de 25 a 30, però ja no tindrem ni 35 ni 40 graus com dies passats. Per tant, arriba l'estiu, però la tendència és que la temperatura vagi baixant, especialment el dia de Sant Joan.
Per qualitat.
Per tracte.
Per preu.
Per proximitat.
Compra Olot i sortiràs guanyant. Associació de Comerciants d'Olot. Compra Olot. diu molt de tu.
Moment d'obrir la carpeta de temes d'aquest dimecres 22 de juny. Alerta màxima davant la nit de revetlla de Sant Joan. Els ajuntaments de la Garrotxa prenen mesures davant la sequera i les altes temperatures. La majoria de pobles de la comarca estan envoltats de zones forestals i el risc d'incendi és alt a tota la zona. Municipis com les Planes d'Hostoles ja han decidit acotar una zona on es podran llançar petards lluny de la natura i amb la màxima precaució. La majoria han decidit optar per aquesta mesura i convocar els veïns en espais oberts.
Ràdio Lot, ara i sempre, som informació.
La nit més curta de l'any i la més prudent, així es preveu la revetlla de Sant Joan a la Garrotxa. Les últimes setmanes Catalunya viu un període d'incendis simultanis com els del Solsonès o el Garraf, que fa posar en alerta a tots els ajuntaments. Es faran molts actes amb el foc com a protagonista, però caldrà seguir les directrius marcades pels cossos de seguretat i protecció civil, que recomanen no fer fogueres ni llançar pirotècnia a zones pròximes a boscos. A Ràdio Lot hem parlat amb alguns membres de diferents ajuntaments de la Garrotxa. Un d'ells és l'alcalde de la Vall de Bianya, Santi Reixac, que també és president del Consell Comarcal de la Garrotxa, transmet un missatge de prudència davant el perill d'incendi en plena revetlla.
Jo crec que el que hem de fer és tenir doncs, aquest respecte, és veritat, perquè de la manera que estan les temperatures, doncs qualsevol xispa i qualsevol cosa doncs, pot provocar un incendi. Escolta'm, demanem això, demanem doncs, la gent sentit comú a l'hora de fer les fogueres, que no facin grans fogueres, jo crec que i si es poden evitar, doncs millor, i el tema de petards, de veritat, tirar-los en llocs on hi hagi espais ben oberts, perquè si no pot passar qualsevol desgràcia.
A l'espera de si es produeixen canvis d'última hora per part de la Generalitat, pobles com les Planes d'Hostoles ja ha decidit acotar una zona perimetrada. El regidor de Protecció Civil de les Planes, Marc Puig, explica que al seu municipi han habilitat diferents espais com a mesura excepcional.
Com a mesura excepcional i en diferència dels altres anys, el que hem fet és avisar els veïns i veïnes del poble que s'han habilitat les places del poble i també l'aparcament de la sala polivalent per tirar qualsevol tipus de petards. Són zones allunyades de la massa forestal i fet que redueix el perill que es pugui generar un incendi. Hem de tenir en compte que també a la Garrotxa els boscos pateixen i les Planes, com tots els municipis de la comarca, estem envoltats de bosc i, per tant, el que fem és apartar possibles coets que puguin anar directament a la massa forestal.
Un dels altres municipis que segueix les recomanacions de Protecció Civil i agents rurals és Sant Jaume de Llierca. El poble celebrarà la revetlla a la zona propera a l'escola i evitant que la festa sigui a prop de zones forestals. El regidor de Medi Ambient de Sant Jaume de Llierca és Marc Mínguez.
El que volem és que la gent s'ho passi bé, però evidentment sempre vigilant i tinguent clar tots la prevenció i sobretot vigilar tirar els petards en zones que siguin perilloses per poder provocar un incendi. Tot i això, comptem amb l'ADF del Fluvià, que també estan avisats per si hi hagués algun inconvenient o algun problema de la zona, i a l'espera de si hi ha algun canvi d'última hora, tot el tema de la prohibició. Nosaltres, si no ens diuen res al contrari, ho farem, tirarem endavant.
La majoria de pobles de la comarca faran actes per celebrar la nit més curta de l'any, però haurà de ser seguint les estrictes recomanacions de l'administració i dels cossos de seguretat que aquella nit reforçaran els efectius. No deixem de banda el perill d'incendis perquè els agents rurals alerten del nivell elevat d'incendi abans de la nit de Sant Joan. Recorden que està prohibit llançar qualsevol tipus d'element pirotècnic a menys de 500 metres d'una zona forestal. En general, el perill d'incendi a tot Catalunya és molt elevat i a la Garrotxa és alt, malgrat ser una comarca plujosa. Des del cos demanen als ajuntaments, als municipis, que habilitin zones perimetrades per celebrar la revetlla i sobretot lluny de camps de cereals, un cultiu molt afectat per les altes temperatures i propens als incendis, informa Joel Tallant.
Demà és la revetlla de Sant Joan. La que hauria de ser una de les nits més especials de l'any enguany es convertirà en una de les més preocupants pels cossos de seguretat. Les altes temperatures registrades en els últims dies a la Garrotxa fan posar en alerta tot el territori davant la gran quantitat de pirotècnia que es llançarà. Actualment la comarca registra un perill alt d'incendi, però al ser una zona on les pluges solen ser habituals, redueix mínimament el perill. De cares a la revetlla està totalment prohibit llançar petards a menys de 500 metres de zones forestals i fer fogueres sense prèvia autorització. A Ràdio Lot hem parlat amb el cap dels agents forestals de la Garrotxa, Josep Vila, que remarca la delicada situació que presenta ara mateix la nostra comarca.
Sí, el perill és gran a tot Catalunya. A les comarques doncs, que plou més, com podria ser Ripollès i Garrotxa, el perill és gran, potser comparant amb d'altres comarques, és una mica més reduït, però vist els anys anteriors és molt gran, que tenim un perill, un risc molt gran d'incendi. I l'important és el tema dels cereals. Últimament, els últims anys, tenim molts incendis agrícoles, per degut a la sequera, quan es fa la collita, doncs, amb la calor que hi ha extrema, doncs fa que qualsevol fregament de la màquina que talla el cereal amb una pedra, doncs una guspira, doncs de seguida pugui provocar un incendi agrícola que pot esdevenir forestal. El risc és gran. Ha plogut poc, el tenim els boscos secs.
Els forestals recomanen als ajuntaments que prenguin mesures estrictes amb la pirotècnia després de les onades de calor de maig i sobretot d'aquest mes de juny. Vilar recomana que les fogueres que es facin siguin petites i sempre amb el permís de les autoritats municipals.
La Garrotxa també ha patit la sequera i l'onada de calor i hi ha més risc que altres anys. Les mesures hi són de sempre. Els focs que es facin per les revelles han d'estar autoritzats pel Departament d'Acció Climàtica i amb abans previ amb el vistiplau de l'Ajuntament.
El civisme per part de la població no es pot controlar al 100%, però des dels forestals asseguren que la gent compleix amb les restriccions i esperen que la nit d'aquest dijous no sigui una excepció.
Podríem dir que sí, que la població, doncs, la ciutadania es responsabilitza i que no ens trobem amb incivisme i negligències. La gent en general respecta i veu que hi ha un risc i inclús va menys al bosc, i quan s'activen els plalfes de nivell 2 i 3 del risc, doncs en general doncs es respecta molt i la gent doncs pren mesures. Això sí que ho hem d'agrair, esperant que continuï.
Els forestals recomanen als ajuntaments que delimitin les zones habilitades per la pirotècnia i que siguin estrictes a l'hora d'aplicar les mesures de control. Aquesta nit de Sant Joan serà una de les que es viurà amb més preocupació respecte als altres temps. Els agents forestals ens recomanen respectar l'entorn natural per evitar possibles incendis davant la situació de sequera de les últimes setmanes.
La informació és el que ens mou. Ràdio Lot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis el moment al detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Lot. Focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Lot. Ara i sempre amb la informació. Ara i sempre amb tu.
Obrim la pàgina de successos. El jutjat d'Olot ha enviat a presó dos joves per abusar sexualment de dues adolescents de 13 anys en un domicili de la ciutat. Els fets van tenir lloc aquest diumenge a la matinada. Qui va donar l'avís va ser un veí que va trucar a la policia per alertar-los que els dos detinguts estarien abusant de les víctimes i, segons avança el Punt Avui, també van registrar-ho amb el telèfon mòbil. Els Mossos investiguen ara si els dos joves haurien fet servir la submissió química per aprofitar-se de les dues adolescents. Els dos detinguts tenen antecedents i, segons fonts properes al cas, a un d'ells ja l'havien arrestat l'any 2018, quan era menor per abordar dones al carrer Olot, algunes d'elles d'edat avançada, i fer-los tocaments.
L'informatiu del migdia.
Els fets van tenir lloc aquest diumenge a la matinada. Pels voltants de les 4 de la nit, un veí d'Olot va trucar la policia per alertar-los que els dos joves estaven abusant sexualment de les menors. Les víctimes són dues adolescents de 13 anys. Aquest testimoni fins i tot va poder aportar una gravació feta amb el mòbil, perquè els joves es trobaven al pati exterior de l'habitatge i el veí van registrar-los. Segons explica el Punt Avui, quan els Mossos d'Esquadra van arribar al domicili, es van trobar les dues adolescents endormiscades. Se les va traslladar fins a l'hospital per fer-los una exploració, com marquen els protocols en casos d'agressions i abusos sexuals. La policia investiga ara si, per aprofitar-se d'elles, els dos detinguts els van posar alguna substància a la beguda. Aquella nit, les dues adolescents havien sortit de festa amb un grup de joves entre els quals hi havia els dos arrestats. Els detinguts, que tenen 22 i 23 anys respectivament, van passar ahir a disposició judicial a Olot. El jutjat va ordenar que ingressessin a presó per abús sexual. Les famílies de les dues adolescents ja han interposat denúncia. I en la mateixa línia, un de cada 5 infants del món pateix algun tipus d'abús o maltractament. Ho diu l'Organització Mundial de la Salut. Calen, doncs, mesures preventives per detectar-ho i combatre-ho. L'Olotina Narrigat ha escrit un conte sobre els abusos sexuals a nens. Reci, supervivent, incorpora una sèrie de protagonistes com un arbre i un gos perquè els infants entenguin el context d'aquest tipus de situacions. En una entrevista als 5 minuts més de Ràdio Olot, Rigat ha dit que el conte té una funció de prevenció davant els abusos sexuals a infants.
Radiolot.cat, l'actualitat a l'instant, ara i sempre.
Amb el pas del temps, els abusos rebuts en edats prematures acaben sortint a la superfície després d'una vida de patiment en silenci. Tot i que es va trencant, encara és un tema tabú, del qual se'n parla molt poc, i és per això que els més menuts no en tenen coneixement. L'Anna Rigat, psicòloga i pedagoga oblutina, ha escrit un llibre que pretén informar i prevenir dels casos d'abusos sexuals a infants. Resi Supervivent és el nom del conte, que té com a objectiu explicar de la manera més entenedora possible com detectar si són víctimes d'abusos o maltractaments. En declaració als 5 minuts més de Ràdio Lot, l'autora del llibre explica el rerefons de l'obra.
Aquest conte intenta ser, no?, aquest recurs per poder aproximar tot el que fa referència a un abús o un altre tipus de maltractament, és el que deies tu, Neus, al principi. Podem aprofundir més o menys en el conte, per tant, podem arribar en funció de l'edat mental o evolutiva de l'infant a parlar dels abusos, o podem parlar a un P3 i un P4 de situacions que ens agraden, de situacions que no ens agraden, de poder posar un límit, de poder dir no quan un altre nen o un altre nen ens fa un cop o ens insulta o ens està tocant i no ens ve de gust. És un aprendre a protegir-te.
Els protagonistes del conte són un arbre que representa el cos i el cap de l'infant que ha patit l'acció, una representació del dolor i patiment que provoca un abús d'aquestes característiques. Després apareix la gossa, que representaria la mare quan s'adona que l'arbre està dèbil. Òbviament, els abusos no estan explícitament incorporats en el llibre, tot i que hi ha algunes referències durant el transcurs de les pàgines. Com explica l'Anna Rigat, la finalitat principal és que el nen sàpiga què fer davant d'un possible abús.
Sabran dir no, però sí que és cert que a vegades, i sobretot amb els abusos sexuals, com que el 80% de vegades es produeixen per persones de l'entorn proper.
Hi ha una confiança, no?, en certa manera.
I hi ha un engany, o sigui, hi ha una fase de seducció on aquesta persona de confiança sedueix a l'infant i, per tant, comença com un joc. L'infant, hi ha una diferència d'edat, per tant, l'infant, també és important poder tenir clar que mai l'infant mai és responsable de res del que passa. Però a mesura que l'abús continua i evoluciona, no n'hi ha prou només amb la seducció, llavors hi ha una mica el pacte de silenci on se li diu, no, l'infant no digui res perquè aquest és el nostre joc, però això no s'acaba sostenint perquè hi ha un moment que l'abusador fa un pas més.
Les dades de l'Organització Mundial de la Salut esgarrifen. Un de cada 5 infants pateix algun tipus d'abús o maltractament. D'aquests, el 70% són nenes i un 30% nens. Davant d'aquesta situació cal molta prevenció.
Ara estem parlant com d'intentar detectar, no?, de fer la detecció precoç, de poder estar atents a sintomatologia. El que passa és que tampoc no hi ha una sintomatologia específica dels abusos. És sintomatologia genèrica, que pot fer referència que hi ha hagut un abús o que hi ha hagut una separació o... Per tant, lo fonamental seria poder fer programes preventius, no?, a nivell de prevenció primària, per capacitar a l'infant, i programes preventius que vinculessin, no?, escola, infant, família i la resta de societat, des d'ABS, serveis socials...
Rigat recomana que dins del cercle familiar es parli dels abusos infantils dels més petits el més aviat possible, i aquest llibre pot ser un bon suport per fer-ho. Abans dels esports, repassem l'actualitat de la demarcació de Girona. L'Estat es compromet a signar abans de finals d'any el conveni amb la Generalitat per fer arribar l'ample europeu a la terminal de Vilamalla. En resposta a una pregunta d'Esquerra al ple del Senat, la ministra de Transport, Raquel Sánchez, ha assegurat que la coordinació entre el govern i Adif per fer realitat el projecte, que arrossega anys de retard, és excel·lent.
Debo decir que la coordinación entre la Generalitat de Cataluña y Adif está siendo excelente y, por lo tanto, estamos colaborando para poder definir y concretar el contenido del convenio y también en la coordinación técnica de este proyecto, y le anuncio que la tramitación se va a iniciar de manera inminente.
El projecte preveu que la terminal de Vilamalla sigui un punt adaptat en vies d'ample ibèric internacional per facilitar la gestió de mercaderies entre camió i ferrocarril. El Departament de Territori ha reactivat el projecte de millora de la C66 a Banyoles després d'estar pràcticament un any aturat. Les obres de millora d'aquesta carretera havien acabat a Serinyà i faltava el tram que connecta amb Cornellà de Terri i que serveix com a variant de Banyoles. Les últimes màquines van acabar de treballar a finals d'agost i no és fins a mitjans de juny que han tornat sobre el terreny. Ara es construirà un tercer carril amb separació central i es mantindrà el model de 2+1 que ja s'ha fet en altres trams d'aquesta via. Es preveu que les obres finalitzin a la primavera de l'any vinent i costin uns 19 milions d'euros. Els serveis de salut integrats del Baix Empordà han engegat una campanya de mecenatge per construir un nou hospital i centre de dia al sociosanitari Palamós Gent Gran. L'objectiu és recollir 1 milió d'euros per finançar les obres a través de les aportacions de particulars i empreses. El nou centre, que tindrà una entrada independent des del carrer, es farà a la zona on ara hi ha el porxo. Serà un espai polivalent i que es vol diàfan amb capacitat per a 50 places. El Banc dels Aliments a Girona ha tancat un 2021 de rècord absolut amb el repartiment de 3.735 tones a 91 entitats. Segons la memòria, aquest menjar ha acabat arribant a 44.365 beneficiaris que han rebut de mitjana 84,2 quilos d'aliments cadascun al llarg de l'any. Un any rècord, sobretot gràcies a l'èxit del gran recapte del 2020 que va omplir els prestatges de menjar per repartir. El fins ara president de l'entitat, Frederic Gómez, alerta que enguany no es mantindrà aquesta tendència a l'alça perquè el menjar recollit durant la darrera campanya es va reduir a la meitat.
Quan va anar millor va ser l'any anterior, perquè concretament el que s'hagi pogut repartir tants quilos és perquè el gran recapte del 2020 sí també va ser un gran rècord. I com se substancia en l'any següent, per això aquest any 21 va aconseguir molts repartir molts aliments, però gràcies al recapte del 2020.
De moment han notat un descens en el nombre de beneficiaris, que se situa en uns 38.600. Gómez deixa el càrrec i Joan Jorba pren el relleu al capdavant de l'entitat. I 11 infants alumnes de l'escola del Pla de Salt s'han intoxicat lleument mentre es banyaven a la piscina municipal per una descomposició del pH i el clor. Els fets han passat aquest dimarts sobre les 10:45 del matí i els alumnes els han traslladat al Cap de Salt, on una hora més tard ja han rebut l'alta. Arran d'aquests fets, el consistori ha encarregat una analítica als laboratoris SECAM de Celrà, on s'ha pogut veure que els paràmetres de pH i del clor estaven descompensats en el vas petit de la piscina. Per això s'ha tancat aquesta zona de l'equipament esportiu i durant la tarda es buidarà l'aigua i es tornarà a omplir complint amb tots els paràmetres corresponents.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter. Les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot. Som present, som futur. Ara i sempre.
Obrim la carpeta esportiva i ens dirigim a l'Estadi Municipal d'Olot.
L'esport a Radiolot.
Perquè la Unió Esportiva Olot espera omplir l'estadi en el partit contra el Barça del 13 de juliol. Aquesta setmana s'han posat a la venda les entrades. El club es garanteix a tots els socis que hauran de pagar un preu popular d'11 euros. Les entrades pel públic general costen 56 euros a tribuna i 36 a la resta de l'estadi. No es descarta instal·lar una graderia supletòria al Gol Nord si la demanda supera l'oferta. Informa Aniol Puigverd.
Unió Esportiva Olot, Futbol Club Barcelona. No és el filial que ha passat per Olot en més d'una ocasió, sinó que és el primer equip blaugrana que jugarà un partit al municipal per commemorar el centenari del club olotí. Aquest duel històric serà el 13 de juliol a les 7 del vespre, en un dia que es preveu màgic per l'aficionat de l'Olot. Aquesta setmana ja s'han posat a la venda les entrades amb un preu d'11 euros pels socis i de 36 a general i 56 euros de tribuna pels no socis. El directiu responsable de l'àrea de comunicació del club, Jordi Reyes, explica el perquè d'aquests preus.
Aquí hem hagut de... Quan es va plantejar la possibilitat que hi hagués el partit, evidentment, una, entenem que era un premi pels socis, perquè al final el preu de soci així ho reflexa, vull dir, al final és un preu prou econòmic com perquè tots els socis puguin gaudir d'aquest partit, i havíem d'intentar maquillar una mica a nivell econòmic el que ens ha suposat no jugar al playoff aquí. O sigui, les dues taquilles o tres taquilles que haguéssim tingut aquí a l'estadi no les hem tingut i hem de mirar de sanejar una mica l'economia per aquí. Entenem que el preu no és desorbitat, potser sí, és una mica alt, però aquí el que intentem també amb aquest preu és que la gent que pugui tenir dubtes de fer-se soci, vale, això ajudi a fer-ho.
Aquest duel serà el primer enfrontament entre ambdós equips des de fa més de 40 anys, quan el Barça es va imposar per 1-3. Un partit exigent i d'alt nivell per començar a preparar el debut de la segona federació, on es podran veure les primeres cares noves de l'equip de Mandiola. Des del club s'espera que l'afició respongui.
Aquí hi ha diferents opinions. Hi ha gent que diu que en 48 hores pot estar tot vengut. Jo sóc una mica més,
prudent.
Sí, jo crec que soc més prudent, però en qualsevol cas ja, ja amb què passa aquestes primeres hores, aquests primers dies, i en funció d'això irem decidint, i amb què... Nosaltres esperem que estigui ple, vull dir, és una ocasió, jo penso que històrica.
En el cas que les entrades s'esgotessin en poc temps i se n'haguessin de posar de noves a la venda, el club podria instal·lar una graderia supletòria al Gol Nord. L'Olot Barça, el primer partit amistós d'aquesta pretemporada pels dos equips, es disputarà el dimecres 13 de juliol a l'Estadi Municipal.
I qui disputarà aquest partit és Gonzalo Pereira. És el quart fitxatge de la Unió Esportiva Olot. Després d'una setmana intensa entre fitxatges, baixes i renovacions, arriba la quarta cara nova de l'equip. Gonzalo Pereira és un defensa central de 25 anys que en el mercat d'hivern va arribar a la Penya Deportiva. Amb experiència a la segona B i amb 10 partits a la segona màxima categoria estatal, el jove barceloní arriba a Olot per aportar contundència i seguretat a la línia defensiva en l'estrena dels olotins a la segona federació. A les seves primeres paraules, com a nou jugador de l'Olot, Pereira es mostra il·lusionat amb el projecte.
Doncs molt content pel meu viatge per l'Olot i molt agraït perquè comptin amb mi per aquesta temporada. Sé que és un club amb un bon projecte, que treballa bé, té una gran afició i a més a més de tot això doncs m'han parlat molt bé del club. I res, amb moltes ganes de començar ja els entrenaments i a treballar al màxim perquè sigui una temporada plena d'èxits.
Gonzalo Pereira és el quart fitxatge de l'Olot, que s'afegeix a les incorporacions d'Urri, Manuel Busquets i Ferran Bruguer, i també a les renovacions de Blázquez, Terme, Forés, Carles Mas, Albert Batalla, David Vigues, Ayala, Callís i Jordi Xumetra. Va quedant menys per tornar als terrenys de joc i la Unió Esportiva Olot comença a agafar velocitat de creuer per anar confeccionant la plantilla de la temporada 2022-2023.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
I avui acabem l'informatiu amb un toc de Rússia.
La contraportada.
Rússia, l'escenari més gran del món. Aquest és el títol del llibre que el periodista de TV3, Manel Elias, presenta aquest vespre a Olot. Elias fa un retrat d'una Rússia molt diferent de la que estem veient aquests dies amb la guerra d'Ucraïna. L'autor pretén trencar molts estereotips que giren al voltant d'una societat sotmesa a una dictadura cada cop menys encoberta.
El llibre de més de 400 pàgines és el recull d'un seguit d'històries extraordinàries que no s'expliquen a les cròniques televisives, però que ajuden a entendre la complexitat d'un país tan gran com és Rússia. Una dona de fer feines que ha acabat sent l'alcaldessa de la seva ciutat, un DJ que feia oblidar la tragèdia de Txernòbil, els operaris que hi quedaven a través de la seva música, o l'àvia que patina cada dia sobre el llac Baikal, són algunes de les històries que el periodista berguedà Manel Elias explica en el seu llibre. En una entrevista als 5 minuts més de Radio Olot, Elias assegura que el caràcter fred dels russos es converteix en un tòpic quan entres a formar part de la seva família.
En les famílies, jo amb la meva sogra, a mi ella em fa els petons a la boca. Un cop ja passo a ser incorporat a la seva família, no? Aleshores és a mi que em costa aquest petó a la boca. Per tant, tenim tant l'exemple de que per ells és massa fer-te dos petons si només t'estan saludant, però per mi també és massa, potser, dintre la nostra cultura o de les nostres tradicions, els petons a la boca amb la sogra.
Sobre el terreny, els periodistes russos es juguen la vida si no expliquen el que vol el Kremlin, però com treballa un periodista estranger en una ciutat com Moscou? Elias assegura que ell no ha tingut problemes en aquest sentit i ho justifica d'aquesta manera.
Ni he patit mai per la meva integritat física, per fer la meva feina, o sigui, no m'ha donat mai la sensació que la meva vida corres perill. Si fos un periodista rus, ja no podria dir el mateix. En canvi, jo com a estranger no ho he notat. I tampoc mai s'han manifestat clarament en contra de les coses que jo he fet, malgrat que sí que no els hi han agradat. Però no m'han fet mai allò manifest que aquest reportatge o això que has dit, mai. I això segurament és degut a dues coses, no? Per una banda, el fet que el règim apreta molt més els periodistes russos, mil vegades més que els estrangers, que els deixa fer, i en segon lloc potser també perquè TV3 i Catalunya Ràdio són mitjans molt petits per ells, és a dir, que tenen altra feina per entendre'ns abans que arribin al meu estadi, no? I això m'ha donat l'avantatge d'haver pogut anar treballant.
Preguntat sobre la guerra, el corresponsal de TV3 i Catalunya Ràdio assegura que la invasió a Ucraïna és una gran equivocació que pagarem tots.
Que va per llarg, això primer, és a dir, que això durarà, que és un error molt greu, sota el meu punt de vista, una guerra injusta i que no portarà res de bo i que tindrà conseqüències i que segurament això pot canviar en qualsevol moment, les guerres són així, no sabem què passarà d'aquí un mes, i això és precisament el perillós, que no ho sabem i que poden passar moltes coses, i que obligarà molts països a prendre decisions doloroses, molt doloroses.
Rússia, l'escenari més gran del món, es presentarà avui a les 7 de la tarda a la llibreria Isop d'Olot amb la presència del mateix autor. Podeu recuperar l'entrevista sencera dels 5 minuts més al podcast de radioolot.cat.
Doncs amb cultura i amb aquest toc de Rússia, que esperem que aquest conflicte entre Ucraïna i el país rus acabi el més aviat possible. Gràcies per la seva confiança. Així tanquem l'informatiu d'avui dimecres. Seguim connectats a través de l'actualitat al web de radioolot.cat.
Tota la info actualitzada al moment, xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.